Geografia humana amb Maite Sadurní.
Avui, amb aquest nom genèric de Quina joia, el que us estem fent és convidar a fer un viatge per la història i les curiositats d'un món de joies. La història de les joies a Europa està molt arrelada o vinculada a les monarquies i als personatges de més èlit. Avui us volem parlar d'una nissaga o d'una de les firmes de joieria més prestigioses del nostre continent. La firma de joieria Chaumette ha volgut mostrar aquests dies també una col·lecció de joies d'amor que es poden contemplar en un indret únic, a la primera planta de la seva seu a París, amb unes vistes espectaculars a la Place Vendôme, el lloc on justament Frédéric Chopin va compondre la seva última mazurca i on també hi va morir. Ens hem d'estranyar, doncs, que una firma fundada l'any 1780, abans de la Revolució Francesa, hagi estat qui ha dissenyat diverses joies personals per l'emperador Napoleó, tant pel seu ús personal com per regalar-li a la Josefina. Així ens ho explica el director de la boutique de Barcelona, David Rodier.
Chaumette té l'especialitat, quan va començar, en fer tiares i l'elaboració d'aquestes diademes famoses, i a partir d'aquí es crea un vincle amb la casa de l'emperador, amb la qual Chaumette esdevé el principal joier de la cort de Napoleó, en tot el que això significa, no? Grans encàrrecs, tant per la reialesa com per tots els nobles i totes aquestes coses, no?
D'aquesta època també han quedat els anomenats acrònims, una col·lecció força diferent.
Està basada en donar-li com un significat alfabètic a cada pedra, no? Si tenia un color, significava l'A o la L, i llavors es formava com una mena de braçalets o collars, i era com un determinat missatge que l'enviava a l'amant o a la dona quan li regalava aquella joia, no? Després, Napoleó primer es casa també amb Maria Lluïsa d'Àustria, llavors entra també la projecció a nivell més europeu, fora de França, i traspassa fronteres europees. M'entens? I esdevé un gran èxit i prestigi.
A partir d'aquí, la firma crea un estil propi i, de fet, es converteix en un referent obligat als regals entre les cases reials. Es va expandint per diferents ciutats d'Europa, a Londres primer de tot, i fins a l'època actual, que sempre ha estat vinculada als grans esdeveniments.
Per exemple, el 1926, la gran diadema de la duquessa de Luxemburgo, als anys 30, amb la seva línia d'Art Déco, inclús el príncep Alfons de Borbó, quan li regala a l'Alícia de Borbó la joia que li va regalar, i als anys 50, col·laboracions amb Dior, quan comença amb les seves creacions i amb els seus dissenys així que van ser l'auge de Dior, i per exemple als anys 80, el més recent, el rei Hassan II, que li regala un collaret pel casament de la filla, el seu palau de fet, i anys 90, Carla Bruni, Inés Sastre, etc., Ornella Muti, Catherine Deneuve, que ha sigut una de les nostres ambaixadores.
Està ben clar que Chaumette és una firma que té molta història al darrere. Potser no tan coneguda a l'estat espanyol, però, com hem pogut comprovar, amb una projecció internacional molt important. I qui sí també té molt de renom és la llegendària firma de joieria americana Tiffany, que inaugura el seu primer espai a l'estat espanyol el proper 29 d'octubre, dimecres vinent. Un glamour que recordarem als anys 50, que es farà d'un dels racons més sol·licitats de la capital de l'estat, justament en ple carrer Ortega i Gasset. Doncs ja sabeu, ara si voleu anar a Nova York us serà més difícil trobar una excusa. Us diran, no, aneu a Madrid, que allà podreu trobar un diamant al Tiffany.
Dream maker, death off to see the world. There's such a lot of world to see. We are the same rainbow thing waiting around the bend. My huckleberry friend, Moon River, yeah, and me. Talking to you, Moon River, my old running partner, Moon River.
Geografia humana. Sorprenent.
I en geografia humana també no deixarem pas de fer èmfasi en la joia de viure. La joia de viure que ens estimula i ens serveix de vegades molt més que aquestes joies que podem lluir en un moment o altre de la nostra vida. El geografia humana dedicat a les joies, i quan algú se li diu, en aquest cas a un nen, que és una joia, doncs penso que és una de les millors expressions que podem trobar en el nostre llenguatge col·loquial, el dia a dia. Joies, i joies de persones que de vegades també s'entreguen pels nens. Teresa Pàmies, bona matinada.
Bona matinada, xiqueta.
Que bon va la mirada positiva avui, Teresa.
Sí, precisament d'aquest tema dels infants i de les joies que poden trobar. Perquè aquest mes d'octubre, per a mi, ha estat marcat per aquest esdeveniment que els afecta. Al Gran Liceu de Barcelona s'ha commemorat els 25 anys del Casal dels Infants del Raval amb un espectacle no habitual en el fastuós escenari concebut per grans òperes i concerts de les veus més prestigioses i més cares del món. Aquesta vegada, artistes i públic hi actuaren motivats per la solidaritat i no per la caritat, com alguns la qualifiquen despectivament. L'obra, que durant un quart de segle s'ha realitzat al número 16 del carrer Junta de Comerç, a l'antic barri Xino, ha salvat centenars d'infants i de famílies desballestades, no sols immigrants, sinó també catalanes, del risc d'exclusió social que han rebut i reben del casal, les eines, el tracte i els recursos que necessiten per a tirar endavant. I sé de què parlo, perquè en sóc sòcia fundadora, una de les centenars que han cregut i creuen en la força transformadora de la solidaritat. I he pogut comprovar personalment com pot fer-ho qui s'interessi en les activitats educatives i materials que realitzen joves i adults voluntaris, que en 25 anys són centenars. Però mai m'havia imaginat que el glamorós Liceu hi contribuiria com ha fet el 12 d'octubre, obrint-se a artistes de categoria popular com Lluís Gavaldà dels Pets, la impactant Martirio o la veu prodigiosa de Maria del Mar Bonet, entre altres. No sols hi han actuat de franc, sinó que com els convidats a primera fila s'han pagat l'entrada, com ho han fet els socis que per raons de salut o de feina no hi hem pogut assistir. No és un mèrit especial, sinó la coherència dels que s'identifiquen realment amb l'obra solidària que fa 25 anys comença a transformar un barri degradat per la misèria i per la injustícia. Val la pena, doncs, celebrar-ho i parlar-ne.
Geografia humana, la pots escoltar a l'hora que vulguis per internet.
una mirada cap al futur. La mirada positiva de la Teresa Pàmies ens ha portat també cap a aquesta bona mirada musical que ens feien els Beautiful World, els nois del futur. Un futur que esperem sigui millor, un futur en el qual també ens convidaràs, esperem, a mirar el passat. El que ara és present en un futur serà passat, i el que ara és el Geografia Humana de Catalunya Ràdio és moment d'escoltar un conte per adults molt i molt assenyats. Vet aquí que avui acabem aquesta petita dedicatòria, aquest homenatge a Mercè Rodoreda que hem anat fent també al Geografia Humana, amb una altra petita joia, i és aquest del llibre Viatges i Flors. La Dolors Martínez avui ens explica la història de la flor Felicitat.
Lluny creix un arbre de porpra, vaporós, que fa una flor lluent com vidre, tornassolada com vidre, d'una matèria molt semblant a la matèria de la bombolla de sabó. Ni els estranys corrents de l'amor, ni l'aigua en el punt de la set, és a dir, res d'aquest món, no es pot comparar al plaer que regala mirar la flor. L'has de mirar estirat per terra, ni el moment en què el sol de posta la fa cantar. A vegades hi ha 10 persones estirades per terra, esperant amb un desig malsà, amb ulls glaçats, que canti la flor. Els dies són massa blancs, les nits massa fosques. El terreny lleugerament en pendís acaba en precipici sec, arran d'un golf. La flor canta i adorm. Adormits com una fulla, els homes rodolen avall i van a parar l'aigua on, després d'una caiguda vertical i de 124 metres... moren amb la boca oberta i amb les dents trencades. El peix forquilla els forada i se'ls comença a menjar de dins estant.
Geografia humana.
Esperem que aquestes flors en les que ens convida a anar a la Gal Costa no siguin tan perilloses.
Pra judiar de mim, deu a flor um cheiro de jasmim, de um punhado de areia branca com lindas e conchas, fez prisão para o mar e a brilhar assim. Tudo aqui parece dele vir. Um ator, um retrato, mato, fim do ato, um prato feito pra cuspir e pra render alguém. Tem olhar, uma faca que fez com a liga do aço inox, a intriga do box, que é toda paixão, foi coroado rei. No amor, simples vontade é lei. Uma coisa que amarga, ou será que trava, tão doce que enjoa. Só sei que o amor, enfim, de flor em flor fez você pra mim. Só sei que o amor, você pra mim.
Geografia humana, els dissabtes i els diumenges de 3 a 5 de la matinada a Catalunya Ràdio.
A la matinada de Geografia Humana, avui estem tocant ferralla, ferralla potser molt valuosa, però en aquest cas això seria tot el contrari, perquè si una joia doncs està feta amb un metall preciós, avui parlaríem d'una altra mena de joies, en aquests bocins de ciència amb Josep Enric Llebot. Bona matinada.
Uau, bona matinada, Maite.
Perquè, esclar, pot ser ferralla, però caram, quina joia de ferralla. Què passa amb els robots?
Sí, n'hi ha alguns que ens diverteixen molt. Sempre jo crec que els robots mítics són els de la Guerra de les Galàxies, no? Que, a més, tenen moltes semblances amb allò del pallasso sèrio, pallasso rialler, diríem, no?
A mi m'agrada molt aquest, el P2, que no me'n recordo mai del nom.
El R2D2? Sí, R2D2. N'hi ha un que és R2D2?
Aquest,
el rodonet. Que és com una mena d'aspiradora.
Sí, és boníssim. Aquell és molt... Jo prefereixo, suposo que no sé si el públic així en general té unes tendències marcades d'un tipus, no? Pel tipus de forma que poden tenir, que poden ser com...
Clar.
Més propers o més com a mascot, gairebé.
És curiós com, ja no sé si era la intenció dels guionistes de la pel·lícula quan van plantejar aquests dos tipus de robot que donen lloc a les dues tendències que hi ha en la indústria de la robòtica, que són els robots de forma humana, que seria...
Els humanoides,
no? L'altre, que seria el C3PO, em sembla que es deia, que era aquell que caminava... I
aquell que era daurat.
Això mateix, aquell daurat.
Sí, avui parlant de joies, doncs...
Sí, que seria el pallasso sèrio, diríem, no? I l'altre, que era l'aspiradora amb rodes, que seria el que feia més riure, que es feia més simpàtic, la veritat, no?
És possible que aquests que són més, com més humanitzats per forma, que tenen dos braços, dos cames, o formes similars amb dits, aquests potser els veiem com si fos una mica com una certa rivalitat? O...
Clar, aquesta és la cosa que jo no sé si eren els psicòlegs o quin tipus d'experts es van plantejar amb el disseny d'aquestes màquines, no? Perquè la idea així, diríem, utòpica seria, bé, construïm una persona entre cometes, una persona, un ordinador, una màquina, no?, que ens reprodueixi nosaltres, que camini, que ens pugui reconèixer les formes, que ens pugui reconèixer la veu.
Que, de fet, això vam estar documentant la temporada passada amb aquest que va dissenyar la Onda, la Simo, no?
Això que van venir
bastant
a Barcelona,
humanitzat.
Que era bastant espectacular, pujava escales,
sí.
Corria no gaire, però se li acabaven les piles de seguida, eh?
Ai.
Una altra vegada havíem parlat d'això de les piles,
sí,
el problema de les piles és impressionant.
Home, perquè anava a dir, mira, es pot acompanyar al gimnàs, no?, si no volem anar sols.
Clar, això mateix.
Es pot fer quants estems, pot...
Doncs, de fet, els japonesos, la indústria japonesa va darrere d'això, és a dir, això que tu ara has dit així en broma, no és pas en broma, és a dir, estan dissenyant robots que vulguin ser dides, per tenir cura de nens petits o fins i tot de gent gran. I és aquesta idea de produir personatges rèplica de nosaltres, el que passa que es veu que no ens agrada,
Ah, perquè potser no ens agrada per el tema de la forma, perquè veiem aquesta mena de rivalitat subliminal, o és que no ens agrada gaire conviure amb màquines?
Jo crec que no ens agrada gaire, perquè a més les màquines quan prenen gaires decisions que es fan fent així, jo no sé tu, però a mi em resulten molt antipàtiques, no?
Home, sí, clar, perquè sembla que ja prou feina tenim, no?, que com a sobre les màquines que decideixin o que segons quines coses ens prenguin el paper, no?
Clar.
Ens prenguin una certa autoritat, no?
Sí, jo quan l'ordinador directament ja em fa una cosa sense consultar-ho, m'enfado molt, no m'agrada gens.
Doncs sí, ara estava pensant, en Josep Martí Llebot, estava pensant en que, bé, ara que s'ha celebrat aquesta efemèride tan reconeguda fa gairebé un mes, a Festival de Sitges, no?, del 2001.
Sí.
Clar, el Hall, no?
El Hall.
La rebel·lió de les màquines, dius, home, realment, sí que fa una
també
certa...
És curiós, quina capacitat de previsió tenen els guionistes, no? Perquè l'escena del Hall quan el va desconnectant és fabulosa, és realment allò colpidora, aquella escena.
Sí, allò que jo dic moltes vegades, que la ciència-ficció sovint té molt més de ciència que no pas de ficció,
sí,
no? Perquè s'avança moltes vegades a unes dècades el que després serà realitat, no?
Sí, tant. Però sembla que, tot i així, els ordinadors ens agrada, però que estiguin a la... Ai, perdó, els ordinadors.
Els robots.
Els ordinadors robots, no?
Sí, sí, sí.
Que estiguin a l'ombra, perquè els japonesos, això, ja n'han dissenyat un, a banda d'aquell de la Simo, doncs un que reconeix, no sé si 7 o 8 persones, té un vocabulari de 10.000 paraules, és a dir, que realment ja és gairebé com una persona, perquè jo crec que 10.000 paraules jo no els utilitzo cada dia.
No ho hem comptat.
Paraules diferents,
Potser hi haurà alguna màquina que ens ho comptarà.
Potser sí, hi haurà una màquina.
De totes maneres, no m'estranya que facin tantes coses i que estiguin tan desenvolupats, perquè, de fet, això ve de llarg ja, no és una cosa de fa 4 dies.
Clar, ve de llarg i és un problema econòmic, no és un problema, és una qüestió econòmica i industrial. Hi ha un mercat pel segle XXI dels robots molt gran, molt gran. Dels robots vull dir domèstics, perquè d'altra banda els robots industrials ja funcionen des de fa temps, però són un altre tipus, són, no els entenem com robots, són més aviat màquines intel·ligents, no? La construcció de les cadenes d'automòbils i tot això. Però estem parlant d'una altra cosa, els domèstics, no?
Mm.
I llavors sembla que els domèstics no ens agrada que tinguin forma de persona.
Mm-hmm. No, doncs els hauran de canviar la forma i tirar més cap aquell el D2, R2-D2, ara.
R2-D2,
no, no me l'aprendré, mira que poden passar anys i no me l'aprendré mai.
És difícil, i els americans han fet una sèrie de robots, diríem, més senzills també, i per tant costen menys preu, perquè fer caminar un robot és molt complicat i molt car. I llavors han dissenyat, que jo no sé si ben bé això són robots, sinó que són estris gairebé automàtics que serveixen per fer feines domèstiques, no? Per exemple, han dissenyat una mena d'aspiradora, que és com una mena de disc una mica més gran, que el mous per casa, i si la teva casa té escales ja ho sap com fer-ho, o de no caure, i coses d'aquestes, no? I això ha tingut un èxit als Estats Units impressionant.
Clar, el que passa és que amb tots aquests avenços, allò que diuen de les calories que es cremen mentre un està fent les feines a casa, això s'haurà acabat.
No, bé, però llavors ens dissenyaran màquines o robots per anar al gimnàs, i farem les dues coses a la vegada, no?
Clar, no sé, quins tipus de màquines estem disposats a tenir a casa, no? Potser és el que ens hauríem de preguntar.
Ah, esclar, això sí que és veritat, sí, no ho sé.
Esclar, màquines que ho facin tot, fins i tot hi ha aquestes mena d'aspiradores que és com una escombra, però que és una aspiradora,
sí,
vull dir,
sí,
té
sí,
la forma
sí,
d'una escombra
sí,
però d'aspira, sí. Vull dir, llavors tot el dia estarem sentint sorolls de màquines, vull dir,
sí,
que
sí,
potser
sí.
No sé...
Però pensa, ja Maite, que la cosa va en sèrio, saps per què? Perquè s'hi ha posat Microsoft i, és a dir, en Bill Gates, bueno, Bill Gates ja em sembla que no gaire, perquè ara Bill Gates ja s'està retirant, i, com no, llavors Apple també. És a dir, per tant,
veure,
vol dir que la cosa va en sèrio perquè hi deu haver pela grossa darrere, eh?
I això del Rumba, què? Tindrem aviat a casa o no?
Ui, jo crec que encara ens costarà.
No sé si això ja ha de fer Guardiola, no, perquè amb el tema de crisi, no, el Guardiola ja molts ja no sabrà ni el que és, eh?
Sí,
què vol dir?
Sí, sí, no? Sort que ens ho garanteixen per això,
sí.
Perquè si no, això de la Guardiola que cada vegada seria més fràgil, eh?
No, ja no direm a sota les rajoles o sota el parquet.
Ah,
eh?
Això mateix, això
ara,
mateix.
Només sí. El parquet, com a vegades s'aixeca sol, perquè sí. De vegades està mal posat.
Té diverses aplicacions, no?
Sí, podem buscar-ho i optimitzar-ho. Molt bona setmana, Josep Enriquem.
Molt bé, gràcies, Maite.
Fas un canvi de software, sempre te reprogramen. Recordaries un somni, transbordadors lluminosos, un astronauta, un satèl·lit, d'uns acabats horrorosos. Els oceans i sa lluna, el teu tarat deshermètic, amb sa mirada perduda, planeta desèrtic. Robot eficient, més intel·ligent que sa gent i de molt. Sa computadora en un segon sumarà totes ses estrelles de teu món. Robot innocent, es deshumidit i te dono te sent. S'electrodomèstic és un put enxupat i no sabrà mai que ets amistat. Digue'm què penses els vespres, quantes metànic te palla. Quan fas un canvi de software, sempre que te reprogramen. Tots els secrets d'una ciència, dins els teus xassis de ferro. Creus que va ser necessari, fer-te queixura tan feo. Robot eficient, més intel·ligent és sa gent i de molt. Sa computadora en un segon sumarà totes ses estrelles de teu món. Robot innocent, es deshumidit i te dono te sent. Sa electrodomèstic és un put enxufat i no sabrà mai que ets amistat. Robot eficient, més intel·ligent és sa gent. Robot innocent, es deshumidifica o no te sent. L'electrodomèstic és un puto enxufat.
Brillants com els diamants, les cançons, les lletres dels Antonio Font, com aquesta dedicada a aquest robot. Especialment ens agrada això que diu, que els electrodomèstics són uns putos enxufats. Sí, sí, mai més ben dit, això, eh?
Hola.
Diamonds are a girl's best friend.
Doncs parlant de diamants, el que ha passat a la història com el més gran del món, abans ja ho hem dit, és el que s'anomena Cullinan. El seu nom prové de Thomas Cullinan, que és el president de la companyia minera, que el va trobar en una mina de Sud-àfrica a començaments del segle XX. El diamant pesava només 680 grams i era gros com un puny. El primer que el va treballar va ser el famós tallador de diamants holandès Josef Achscher, que després de molts dubtes sobre si dividir-lo o no, va decidir tallar-lo. Primer ho va intentar amb una guia de diamants, però no ho va aconseguir fins que ho va provar amb una fulla d'acer. Diuen les males llengües que quan ho va haver fet es va desmaiar. Pobre home. Imagineu-vos la responsabilitat. Finalment, el gran diamant Cullinan se'n van treure, o d'aquest diamant se'n van treure 9 pedres grans i 96 de petites. Jo amb una de petita d'aquestes ja me'n conformaria, eh? La peça més gran de totes és el Cullinan primer o primera estrella d'Àfrica, un diamant en forma de pera d'uns 530 quilats i 74 cares. Actualment forma part de les més famoses joies de la corona d'Anglaterra. Vaja, home, tenen tot allà, eh? Es guarden, per cert, a la Torre de Londres. I no fa gaires dies, aquest mes passat de setembre, van llegir que n'havien trobat un altre de gairebé igual que aquest Cullinan, o que gairebé arribarà a ser com aquest Cullinan. Una troballa que van fer també a Àfrica, un diamant blanc de 478 quilats sense defectes. Gairebé supera aquest que us dèiem. Aviam si també anirà per a Londres. Fa tota la pinta de que sí, eh? Com aquest que us dèiem que s'havia trobat el mes passat de 478 quirats, esperem que no siguin així les vostres llàgrimes, perquè més que una joia seria una bona càrrega, no? Tenir unes llàgrimes tan grosses. Doncs un dels dos protagonistes d'aquesta història que avui ens fa girar el món també, amb la Lali Ferrer, segurament, no sé si tindrà llàgrimes o no, però n'hi haurà un que guanyarà i un que perdrà. Però això no és cap serial, encara que ho pot semblar. De vegades, la realitat sembla que s'inspiri en la ficció.
És com el guió d'una pel·lícula, candidat mestís d'uns 40 anys, casat i amb dos fills, i capaç de transmetre sentiments amb els seus discursos. Des de molt avall arriba senador i finalment aconsegueix la nominació del Partit Demòcrata i davant d'un candidat republicà més gran i més experimentat, guanya la presidència. És el primer home no blanc que aconsegueix ser president dels Estats Units. De fet, aquest és el guió d'una telesèrie, West Wing, l'ala oest de la Casa Blanca, des d'on la NBC va oferir ara fa uns quants anys el que després ha estat la campanya electoral de Barack Obama i John McCain. La semblança entre el candidat de ficció, Matthew Santos, i el seu homòleg a la vida real, Barack Obama, és cada vegada més ajustada. Un és hispà, l'altre és mestís. Sabríeu distingir quin dels dos ha fet aquest emotiu discurs en la Convenció Demòcrata que el va designar com a candidat?
We all live lives of imperfection.
Vivim vides imperfectes i tenim la fantasia que els nostres dirigents han de tenir una vida perfecta. Si esperem que els nostres líders visquin en un altre àmbit moral, diferent del de la resta de nosaltres, estem demanant que ens enganyin. M'han suggerit que hauria de comprar el vostre suport amb propostes de treball i d'altres promeses. M'han suggerit que el partit és més important que el vostre dret com a delegats del Partit Demòcrata. Doncs no és així. Han de prendre una decisió. No voteu per nosaltres pel que pensen que podem fer per vosaltres. Voteu per algú que comparteixi els vostres ideals, les vostres esperances, els vostres somnis. Voteu per algú que representi allò que necessitem per fer una nació més forta i lliure. I quan ho feu, torneu a Seattle, a Boston, a Miami, a Omaha, Tulsa, Chicago i Atlanta amb el cap ben alt i digueu: soc membre del Partit Demòcrata.
Què està passant és que la política s'està tornant tan previsible que fins i tot la ficció pot anticipar una campanya electoral que era imprevisible. El candidat de ficció el va crear Eli Atti, un guionista que durant 4 anys va escriure els discursos d'Al Gore durant l'administració de Bill Clinton. Eli Atti ha explicat que va començar a dissenyar el seu personatge l'any 2004, després d'escoltar Obama durant la Convenció Demòcrata. El fet que l'actor designat per interpretar el personatge fos Jimmy Smith va fer que el candidat de ficció fos hispà. El seu rival a la cursa electoral és el senador Arnold Vinick. La semblança no és tan extraordinària, però John McCain té la mateixa edat i vesteix de forma similar al seu alter ego. A la ficció, el candidat republicà té la gosadia de proposar trencar les regles del debat de la campanya.
Jo he vist tots els debats presidencials que s'han televisat al país. I cada vegada que sento com expliquen les regles, penso: aquest no serà un debat seriós i real. Quan Abraham Lincoln, el gran heroi, feia un debat, no li calien regles. Ell no tenia por dels debats reals. Ara podré parlar 2 minuts, i segurament el meu rival, el diputat Santos, també ha memoritzat una obertura, i després podríem seguir el protocol i deixar que les regles controlin el que vostès sabran sobre el futur president dels Estats Units. I si eliminem les regles? I si permetem que el moderador faci preguntes? I si oblidem quants segons pot parlar cadascú? I si tenim un debat real? Què et sembla?
Trencant, doncs, les regles, aquesta vegada les regles de la televisió, el debat presidencial de ficció es va emetre en directe. Va ser ara fa 2 anys per la NBC i l'emissió va tenir molta audiència. El que no van preveure els guionistes és que al final de campanya coincidiria, com ha passat, amb l'esclat de la crisi financera.
Que confusione, fischia il merlo al re, il vento non mi dà altri segni per tornar. Seguo il molo e il volo e tondo intorno al mar. Sgrano il mio rosario, chiedo fede da mostrar. Gli altri poi pensino per sé. Invitami se vuoi sotto braccio a passeggiar. Piove, è tempo di partir. Rosa e viola il cielo da venir. Grido addio e corro per la via. Inebrio di vapore, di ruggine e carbone, brucio il mio berretto al re. Nostalgia, speranza, vanità. Entro nel bistrò, tutto scordo e tutto so. Luce di ventana, faro del mattino. Sfogliami se puoi il verde fiore del destino. Gli altri poi pensino per sé.
Ai, amb quin mals ulls es miraven a Amèrica des d'Itàlia, Vinizio Caposella, mal Amèrica. Ja veurem quins ulls posarem, perquè en tenim per uns quants dies encara de parlar-ne. Avui girant el món i ara també continuem fent una volta al món, però amb uns termes més relacionats amb la climatologia. El Geografia Humana, aquestes hores, qüestió de temps. Francesc Mauri, bona matinada.
Bona matinada.
Què ens tenim avui? Quina volta fem volta al món?
Doncs mira, avui anem a passar una mica de fred. Els pròxims mesos ja tindrem temps de passar-ne una mica més,
doncs,
a Catalunya.
Sí, però això, però... canvi climàtic...
Sí. El que passa, jo avui voldria trencar un tòpic, i és que les zones polars normalment gairebé no hi neva mai.
Això, si fos una pregunta d'aquestes de Trivial, segurament que molts podrien caure en el parany.
A veure, normalment les imatges que t'arriben de zones polars, a la televisió, els documentals, doncs veus gent allà amb un vent i amb aquella neu que va cap aquí, cap allà, etc. A veure, normalment aquelles imatges d'entrada ja no són del pol-pol, del nucli del pol o de l'àrea més pròxima, sinó que són de les costes polars, és a dir, la zona més pròxima a l'àrea costanera, normalment de l'Antàrtida, perquè el cor de l'Antàrtida és extremadament fred, i les úniques zones on hi pot habitar les bases de tant en tant l'espècie humana, doncs és l'àrea costanera, que és l'àrea menys crua pel que fa a les temperatures.
I allà sí que hi neva.
Allà hi arriben les borrasques, tot just freguen les zones costaneres i allà sí que hi neva. Però el cor antàrtic o el cor àrtic tenen un anticicló perpetu.
I això què és degut?
El fred. El fred fa que l'aire quedi, pesa molt, quedi absolutament estancat i queda allà, clavat, ancorat, no es mou, no es belluga. La pressió és altíssima i allò no hi ha qui ho mogui. I aleshores allà no hi ha moviments verticals, no hi ha processos favorables per la formació de núvols, i allà al mig sempre hi fa sol. Aleshores, l'única cosa que pot passar és que en les vores d'aquesta zona hi faci vents i aleshores veus amb alguna expedició d'aquestes, diguem, de gossos o d'algun expedicionari doncs, que vol anar a batre un rècord o coses d'aquestes, més d'aventurers, doncs veus algunes imatges de neu que la belluga al vent, però en realitat, si t'hi fixes, a dalt el cel està absolutament ras. I és així. És que pensa una cosa, imagina't que anés nevant, i anés nevant, i anés nevant, i anés nevant.
Cada cop hi hauria més, no?
Més neu, més gruix, més gruix, més
perquè
gruix.
Perquè no es fondria tampoc, perquè
no
el fred no permetria.
No es fondria, perquè fa fred, i escolta, i l'eix de la Terra, que està inclinat, potser tindríem un problema.
Ah, sí?
Fixa't, la natura, clar, clar, no, es podria bellugar. Aleshores, sí, no dic cap barbaritat. Aleshores, fixa't la natura com n'és d'intel·ligent, d'equilibradora, de resituadora de totes les coses, que fa que hi hagi aquest equilibri, que de vegades doncs, en algunes zones es trenca i els mecanismes doncs, s'acaben ajustant, de vegades millor, de vegades pitjor, però bé, a les zones polars doncs sí, hi fa molt fred, però al cor de l'Àrtic o de l'Antàrtida, del Pol Nord o del Pol Sud, doncs habitualment no hi ha precipitació i la precipitació és tan baixa com en el cor del Sàhara, estadísticament o de mitjana, o al cor de qualsevol desert. Són àrees literalment desèrtiques pel que fa a precipitació, en aquest cas fredes, gelades, però ja està. I doncs, fa molt fred, evidentment.
És
mira,
una mena de manteniment que hi ha, encara que hi hagi alguna pujada o alguna
sí,
variació de temperatura que es fongui.
Evidentment. No,
com es reposta, això?
No, l'interior, aviam, l'Àrtic sí que està disminuint pel que fa a presència de gel, però l'Antàrtida sí que a les costes li està pujant la temperatura i està fonent, però el cor de l'Antàrtida, el Pol Sud, està augmentant el gel, fa cada vegada més fred. És a dir, fixa't, el planeta s'està escalfant, l'Àrtic és una de les zones amb més preocupació, si vols anirem parlant alguna matinada d'aquestes del tema climàtic, evidentment que té moltes derivades, i l'Àrtic és una zona, jo crec, a tractar per ella sola, perquè ja dic, té bastantes derivades, sobretot pel que fa a la societat àrtica, que són 4 milions de persones, no ho hem d'oblidar. I bé, el punt més fred de la Terra doncs el trobem en una base que se'n diu Vostok, a l'Antàrtida, i que tenen el rècord de temperatura amb 91 sota zero, que no està gens malament.
Gens.
De tota manera, aquesta zona no és habitada, és una base automàtica que de tant en tant doncs, hi va alguna mena d'avió o alguna cosa allà, fan les reparacions, etc.
Manteniment
i després se'n van.
No?
I el punt més habitat, més fred habitat de la Terra, doncs és Sibèria, que té a la zona de Verkhoyansk una mínima absoluta de 70 sota zero.
Tampoc està gens malament. No. O sigui que el que està clar és que si alguna vegada veiem alguna pel·lícula o algunes imatges de les zones, o sigui dels pols pròpiament, que ens hi estan posant allà neu...
ha de ser el vent que l'aixeca, però ha de ser...
no pot caure,
No pot caure, ha d'estar serè.
Que no ens enredin.
Que no ens enredin.
Francesc Mauri, molt bona setmana.
Bona setmana.
Les mateixes paraules del T-Bone Walker també es deixaven una mica glaçats, tant com el comentari que ens ha fet el Francesc Mauri, aquesta divulgació de la climatologia mundial. Call it Stormy Monday. Esperem que no, eh? Que aquest dilluns no estigui tan fred com ens anunciava la seva cançó. Abans d'arribar a la fi d'aquest recorregut per la història de les joies i de totes les curiositats en aquesta geografia que us hem portat des de les 3 i gairebé ja tocant a les 5, volem fer una audiofoto avui d'una manera molt, molt, molt peculiar. I és que en aquest últim cap de setmana del mes d'octubre, en què s'ha celebrat el centenari del naixement de Mercè Rodoreda, quina millor manera de poder-ho reflexar, això, tan brillant com les joies. Sabíeu que Mercè Rodoreda havia estat una gran apassionada de les joies? Doncs reproduïm les paraules del que diu Maria, Ana Maria Saludes, qui va conèixer Mercè Rodoreda a través de la seva mare, la Susina Amat, amiga de joventut, i que es va trobar a Rodoreda després del seu retorn a Catalunya.
Així que va poder permetre-s'ho, no es va pas estar de comprar-se'n algunes i fins i tot de regalar-ne. Solia dur sempre un extraordinari braçalet d'or, antic, en forma de serp articulada, amb dos rubins per ulls. Aquest objecte m'havia subjugat tant que li vaig preguntar d'on procedia. Em va dir que l'havia descobert a l'aparador d'un antiquari de París, que cada vegada que passava pel davant de la botiga es delia per posseir-lo. Així que va poder, potser quan va guanyar els primers diners amb els 22 contes, va córrer a comprar-se'l. No se'l treia gairebé mai. Era una pulsera fantàstica, un símbol ple de significats del misteri, congenial a ella. Era tanta l'atracció que sentia per les joies que, mentre escrivia Mirall trencat i encara dubtava sobre el títol, recordo que li voltaven pel cap noms de joies i pedres precioses. Li agradaven amb bogeria els brillants i les aigües marines. Tant era així que s'havia fet fer dos anells idèntics amb aquestes pedres per portar-los d'una manera simètrica a cada dit anular. Deia que aquells reflexos li recordaven els llacs suïssos.
Així de viatgers hem estat avui a Geografia Humana, no només per diferents indrets del món, sinó també per la història de les joies. Esperem que hagi estat una joia aquest programa. Almenys ho hem intentat. Com a prestamista de joies, molt oportú pels temps que corren, el Víctor Gassion, amb els seus collarets tan originals, la Montse Mas, la col·leccionista de fermalls, Alba Raix, o el que sempre està buscant nous dissenys, David Serrano. Els talladors oficials de diamants, Oriol Camps, Josep Enric Llebot, Magda Llurba, Teresa Pàmies, Ali Ferrer i Francesc Mauri. Buscant joies per tot arreu per explicar-nos-les, la Dolors Martínez. I intentant acompanyar tot aquest protocol, qui us ha fet companyia des de l'estudi de Catalunya Ràdio, Maite Sadurní. Esperem que tingueu o que us haguem encomanat com a mínim una altra joia, que és la de viure. Aquesta també està molt bé tenir-la ben present. Joies de viure o joies després de la mort, com la moda aquesta de fer joies a partir dels cabells dels difunts. Això també ara ho fan els serveis funeraris de Barcelona, ho dic per si us interessa, tot i que és un brillant sintètic, no ens enganyéssim pas. Per cert, avui a Geografia Humana voldríem deixar-vos amb una campanya, allò que deien de que un diamant és per sempre. Un diamant potser sí, però no sabem si l'amor ho és. En tot cas, no hi ha res que sigui etern. Ho hem de tenir ben clar, això, Que no se'ls faci eterna aquesta setmana, sobretot. Diamonds are forever. They are all I need to please me. They can stimulate and tease me. They won't leave in the night. I've no fear that they might desert me. Diamonds are forever.